Bona tarda, què tal? Espero que estigueu bé, per la meva part també bé i preparat per començar les maquinàries. Ens trobem a Ràdio Falset i el propòsit és passar una bona estona. Tenim la fórmula per fer-ho. Com sempre, tenim preparades per oferir-vos diverses coses. No farem sumari, que us volem agafar una mica per sorpresa. Salutacions de Maria Aragonès. Encara estem amb la ressaca del gran concert que va oferir ahir a la nit David Byrne al Palau de la Música Catalana a Barcelona. Així doncs, que permeteu-me començar el programa d'avui amb música dels Talking Heads, que és el grup musical que sempre ha estat relacionat a David Byrne.
Oh,
Com sempre, quan es parla de David Byrne, ja no només la música, estem parlant d'un dels millors músics, sinó absolutament tots els detalls de posada en escena van ser magnífics. David Byrne va oferir un gran concert ahir al Palau de la Música Catalana a Barcelona. Seguim amb música perquè als estudis tenim el Josep Maria Donadeu, i quan hi ha el Josep Maria Donadeu aquí als estudis, sobretot es parla de música.
Les Maquinàries, a Ràdio Falset.
Tenim un altre punt biogràfic musical i, per tant, tenim el Josep Maria Donadeu perquè ens expliqui coses de la vida del músic escollit avui. Bob Marley, el gran del riff. Què tal?
Doncs mira, ja veus, quina fent.
Comencem a fer un repàs a la vida i obra d'aquest home?
Doncs sí, i diem sempre el de sempre, no? Que 20 minuts és poquet per explicar la vida d'una persona tan gran, però ho intentarem.
Som-hi, comencem.
Bueno, doncs comencem els punts biogràfics de sempre, del principi. On va néixer? Aquest senyor va néixer a Nine Mile, que és una petita localitat de Jamaica, i els seus pares eren una africana afincada a Jamaica de 18 anys, que deia Siedela Booker, i el seu capità, era un capità de l'exèrcit britànic que responia el nom de Norval Marley i que tenia 50 anys. O sigui, aquí ja es nota una petita diferència d'edats entre el pare i la mare, i el pare es veu que no anava precisament partint de criatures perquè es va desentendre totalment del seu fill de bon principi.
Bob Marley, el veritable nom, en Robert Nesta Marley.
Exactament, era el nom de bateig.
Si parlem de Jamaica, hem de parlar de la religió Rastafari, no?
Doncs sí, la religió Rastafari, que prové del que va ser coronat després emperador de Jamaica, el senyor Rastafari Makonnen, és el que va fer aquesta religió basada en una sèrie de profecies i de creences que va calar molt fons a la gent de Jamaica i de països africans, evidentment.
Ella grava amb l'edat de 16 anys una primera ja cançó.
Doncs sí, quan tenia 16 anys, o sigui, va ser allà l'any 63, es va juntar amb dos amics, el Neville O'Reilly Livingstone, que responia el nom de Bonnie, i en el Peter McIntosh, que després va tocar en solitari com a Peter Tosh. Suposo que has sentit alguna cançó d'aquest senyor cantant amb el Mick Jagger. I llavors van formar la banda Wailing Wailers. O sigui que al principi eren Wailers a seques i van treure, diguem, la primera gravació que van parlar de temàtica del que ell coneixia, no? L'ambient del gueto i de la vida d'allà, dels nanos que vivien allà.
Dins d'aquesta filosofia, doncs, també s'ha d'entendre, no?, els guetos de la capital jamaicana, no?, Kingston, no?
Doncs sí, és la història de sempre, no? Si en una ciutat gran, tipus Nova York, els guetos ja són discriminatoris, en una ciutat que hi ha amb origen una discriminació, doncs allà encara ja deu ser molt més terrible.
Escoltem cançons.
Sí, jo crec que podíem començar amb el que és un dels grans clàssics, el Is This Love.
Is this love? Is this love? Is this love? Is this love? Sanyona.
Seguim amb Bob Marley, seguim amb apunts biogràfics de Bob Marley amb la Josep Maria Donadeu i seguim parlant de coses de la seva vida. Es va casar amb Rita Anderson.
Exactament, es va casar quan tenia 18 anys, l'any 1966, es va casar amb la Rita Anderson i va marxar a viure una temporada amb la seva mare que estava als Estats Units. A la tornada a l'illa, que va continuar amb la seva falera musical i amb la seva ideologia rastafari, que es va notar molt amb les noves cançons que va començar a composar pel seu grup, els Wailers.
Parlem d'aquestes cançons?
Bé, són cançons com el Soul Rebel, els Malex o el 40 Years, els 400 anys, això a vegades l'anglès em falla una mica, i són temes que parlaven d'això de la religió rastafari, de la ideologia de Bob Marley, que estava molt convençut de que era el camí correcte per la vida.
Aquesta formació de Bob Marley que acompanyava Bob Marley, els Wailers?
Wailers. Això, això va ser després, quan el Pete Tosh i el Neville van marxar de la banda. Llavors ell va renovar gent, llavors va contactar, entre cometes, va contactar a la seva dona Rita i a unes companyes per fer el que serien els Wailers. Llavors va passar a canviar de nom de Wailing Wailers, que es deia abans, a dir-se Bob Marley and the Wailers.
D'acord, doncs, escolta'm, podríem seguir escoltant més coses?
Doncs sí, jo crec que seria un bon moment per escoltar un d'aquests temes molt famosos, igual que el This Is Love que hem escoltat abans, que era un dels més ballats a la discoteca, que era el Could You Be Loved.
And you
Bob Marley present aquí a les maquinàries. Bob Marley el 75, a 1975, toca amb la seva banda a Los Angeles, tenien com a espectadors, entre d'altres, a Bob Dylan i els Beatles. Seguim parlant amb el Josep Maria Donadeu, de Bob Marley. També tenia una altra passió, gran passió.
Doncs sí, el Bob Marley, un dels seus hobbies, vicis, manies, no sé com dir-li, perquè anava més que plaer, era el futbol, era un maniàtic del futbol, i a qualsevol moment que tenia oportunitat traien la pilota de la maleta i s'anaven de patades al primer tros de descampat que trobaven.
D'acord, escolta'm, va començar ja a enregistrar moltes coses, no?
Doncs sí, ja has parlat del 75, en l'any 72, que és quan va començar a gravar ja en sèrio, que es va juntar amb el productor que el va portar tota la vida, després va ser el Lee Perry, ja va gravar el Catch a Fire en el 72, després va treure en el 73 el disc Burning, que era una reedició dels vells temes que havia gravat a Jamaica i que no havien tingut tanta sortida, perquè a Jamaica sí que havien gravat a ser números uns, però que als Estats Units no eren tan coneguts. I després el 75 ja va fer aquesta gira que has dit per als Estats Units i ja tenia un nom molt gran, i gent com Dylan o Beatles o tots els músics de l'època ja tenien interès per conèixer aquesta música, aquesta filosofia que venia de Jamaica.
Sembla ser que els polítics, inclús els polítics de Jamaica, inclús el rifaven, no?, perquè fos més amic i així doncs influís més amb la gent, amb els ciutadans, a les eleccions.
Sí, la veritat, bueno, ja coneixem els polítics, si alguna persona té una influència sobre els altres, procuren que estigui davant de seva per poder portar-los pel camí que els interessa amb ells.
Ell va ser atacat, no?, en un concert.
Doncs sí, estava preparant un concert i just abans del concert va tindre una agressió, no va patir ferides, però el va marcar molt, que inclús crec que el va arribar a suspendre i tot.
Mm-hmm. A partir d'aquí deix el seu país, Jamaica, se'n va a Florida?
Exactament, deixa Jamaica, suposo que el considera que és un lloc perillós per la seva vida, i es traslada a viure a Florida, cosa que li va de perfecta per començar a incrementar les seves gires per als Estats Units, que com ja hem comentat estava tenint molt d'èxit i era molt demandat per allà als Estats Units.
Bé amb la música però malament amb la salut, no?
Doncs sí, es veu que arrel d'un accident va tindre un problema pulmonar i aquest problema va derivar amb un càncer de pulmó, que és el que va acabar amb la seva vida al final.
Seguim escoltant cançons seves?
Doncs sí, jo crec que ara seria un bon moment per posar una de les balades més famoses a la veu de Bob Marley. A més, és una versió que a mi m'agrada molt, que és una en directe, que sona fantàstica, és el No Woman No Cry. Thank you.
No Woman, No Cry, tota una cançó símbol de Bob Marley. Ell publica Exodus, que va suposar també un gran èxit.
Doncs sí, ja estem a partir del 76, que és quan va començar l'època més fructífera del senyor Marley. Va gravar, com tu has dit, l'Exodus, després va treure un altre disc titulat Kaya, que era un homenatge a la marihuana, en temes d'amor i això, parlant de la marihuana, en la que ell creia, però quasi com un medicament miraculós. Inclús quan va morir estava convençut que la marihuana li curaria el càncer de pulmó que tenia.
Altres coses, altres àlbums, no coses, altres àlbums que publica és Babylon Bisbus, no?
Exactament, el Babylon Survival. El Survival, el Babylon Bisbus és un àlbum que va treure doble, que segur que tu coneixes perquè el vam tindre en el seu moment a l'emissora, que era un vinil doble, que es veia un autobús, que es veien, quan teia les portades interiors, es veia les finestres de l'autobús, sí, que eren foradet, i es veien el Bob Marley a seva banda. Aquest era una gira, que el resultat de la gira per Europa, Amèrica, i gràcies a aquesta gira va visitar Àfrica, i allà li va inspirar el nou disco, que era el Survival, dedicat als països africans que estaven lluitant per sobreviure, com diu el nom.
Inclús abans de morir va publicar un altre àlbum, Uprising, no?
Exactament, va publicar l'any 1980 un àlbum que és el més famós de Bob Marley, l'Uprising, i que va ser, això diguem, el seu llegat.
I el 81 mare.
Exactament, el dia 11 de maig del 81 va morir a l'Hospital de Miami als 36 anys.
A causa del càncer.
A causa del càncer.
Molt bé, doncs, moltes gràcies. Escolta'm, podríem acabar amb una cançó, no?
Doncs sí, jo crec que podríem posar una cançó que, a més, és tot un símbol, perquè, com tu ja saps, en anglès la paraula jam, a part de marmelada, vol dir improvisar, o sigui, una sessió improvisada. Llavors la cançó es titula Jamming, que vol dir-ho així com improvisant.
Moltes gràcies. Fins una altra.
Que vagi bé.
You like the jamming, I hope you like the jamming, 'cause I wanna
Una nova versió a les maquinàries, una versió que Cher va fer de la cançó It's in a Kiss de Betty Everett. Betty Everett va néixer a Greenwood, Estats Units, i aquesta cançó, It's in a Kiss, va suposar el seu major èxit. Altres cançons conegudes de Betty Everett han estat You're No Good, que anys més tard, l'any 1975, va popularitzar Linda Ronstadt, i una altra cançó titulada Terrell Come Time. Cher inclús va incloure la seva versió en una pel·lícula anomenada Sirenes. Cher també surt a la pel·lícula juntament amb Winona Ryder i Christina Ricci. El nom complet de Cher és molt més llarg. Cherilyn Sarkissian LaPierre, també nord-americana, va néixer a Califòrnia i de molt jove es va casar amb Sonny Bono. Els dos es van convertir artísticament en Sonny and Cher. Com a parella artística van aconseguir un èxit amb la cançó I Got You Baby. El matrimoni es va separar i Cher es va introduir en el món del cinema. Ha aconseguit un premi Oscar com a millor actriu per la pel·lícula En sis de lluna, ha participat en la pel·lícula Te amb Mussolini i és directora de la pel·lícula Si les parets parlessin. Com a cantant, Cher ha aconseguit grans èxits, per exemple, If I Could Turn Back Time, cançó que va cantar amb Richie Sambora de Bon Jovi, i Walking in Memphis, cançó de Mark Owen, amb la qual va aconseguir guanyar un premi Grammy. Pel que fa a àlbums publicats, destaquem Heart of Stone, l'any 1989, dos anys després Love Horse, Believe, l'any 1998, o Living Proof, l'any 1999. Escoltarem, doncs, a Cher amb la cançó de Betty Everett, It's in a Kiss.
Oh!
Les maquinàries a Ràdio Falset.
Està sonant molt bona música avui aquí al programa Les Maquinàries. També, en aquest cas, música de Ray Barreto. El que estem escoltant ja i que està a punt d'acabar es titula Manya de Carnaval. Continuem a Les Maquinàries. Ara ens anem de viatge. Ens anem a Holanda. Ens acompanya el Santi Nogués. El Santi Nogués amb nosaltres, això vol dir que farem un nou viatge. Avui no crec que anem molt lluny, un lloc proper, si tenim en compte doncs, que sovint marxem lluny, al Nepal, Argentina, Iemen, Nova York, són algunes mostres. Avui anem a Holanda, trets que ens porten fàcilment a aquest país, pintors com Rembrandt, Van Gogh, els tulipans, unes desenvolupades llibertats socials, grans futbolistes, el Tribunal Internacional.
Sí, sí, sí. Tenim un conjunt de centres d'atenció que val molt la pena. I a més, una cosa que no has dit és que és un país molt diferent, és un país d'una gent molt laboriosa que l'ha anat guanyant el mar mitjançant els dics, ha anat ampliant aquest país. Això també els ha portat molts disgustos, però també a la vegada ha fet que portessin solucions, diguem-ne, faraòniques, amb obres faraòniques, per poder defensar-se de la força del mar que a vegades els hi ha rebentat els dics, els ha inundat les seves terres i han matat també molta gent, moltes víctimes hi ha hagut.
El nom oficial és Holanda o Països Baixos?
Països Baixos, sí. A veure, tothom en diem Holanda, però Holanda és una... si són països, és un petit país dintre d'un conjunt de països. O sigui que aquí hi ha molts, hi ha 4 o 5 o 6 països amb una sola peça. Però esclar, el país més gran i el que més ha transcendit a nosaltres és Holanda. I aquí doncs ens hem quedat, no? És una, diguem-ne, una greuge històrica que els hem fet als altres països que composen aquesta Unió.
Un país amb una població d'uns 16 milions d'habitants, la capital és Amsterdam, l'idioma és l'holandès, ciutats importants, a més de la capital, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, l'Haia, un país banyat pel mar del nord i també per moltíssims rius.
Sí. Sí, sí, és un país que diria jo que està al bany maria, perquè constantment es veu aigua per tots cantons. Aquesta gent no tenen cap problema, precisament, l'aigua, més aviat per excés, perquè una de les coses que em feia molta gràcia quan viatjàvem pel país és que hi havia com una espècie de parcel·les en els quals hi pasturaven les vaques i que els límits d'aquestes parcel·les no eren ni valles, no eren tanques, sinó que era precisament uns recs d'aigua que les vaques no s'atrevien a travessar i llavors es mantenien amb aquestes parcel·les, als quals s'alimentaven, a les quals donaven el seu adob, i quan les volien fer tornar cap a un altre lloc posaven unes fustes que passessin per damunt d'aquests petits riuets i llavors les encaminaven altra vegada cap a casa.
Si et sembla bé, parlem de la capital, una ciutat d'un milió d'habitants, si arriben. Si arriben, no?
Si arriben,
aproximadament. Creada al segle XII per alemans i francesos, tinc entès, se la coneix com la Venècia del Nord.
Indubtablement, sí, sí. Ja aquest nom de la Venècia del Nord està molt ben dit perquè, com he comentat abans, està travessat per un munt de canals, els rius, aquí tenim el riu Mosa, després hi ha unes cases precioses, petitetes, amb una estabilitat molt precària, perquè clar, el terreny és bastant inestable perquè no hi ha massa pedra, no és un país gens pedregós, i a vegades algunes cases se'ls hi han girat senceres, o sigui que el que no poden fer en aquest país és apoyar-se unes amb les altres perquè a vegades plegarien com un joc de cartes. I jo recordo que quan vaig fer aquest viatge venia amb nosaltres un empresari de Plaeta, no? I li vaig preguntar, com fan els fonaments aquesta gent? Diu, mira, aquí l'única forma que tenen de fer-ho és fer un planxer, és fer tota una base de fonament i a partir d'allí construir la casa, perquè amb els clàssics pous que acostumen a fer aquí, això se'ls hi ensorraria, se'ls hi aniria molt ràpidament. Doncs, ja que estem parlant d'això, una de les vistes o visites que jo aconsellaria és precisament pujar amb una d'aquestes barques que permeten visitar totes aquestes zones dels barris antics, d'aquests barris tan bonics, amb aquestes cases, moltes diríem a l'estil victorià, que permet fer-te càrrec també de la gràcia que tenen, de la pulcritud en què mantenen aquestes vivendes, i bé, doncs, que és un país molt culte i que va molt avançat davant de molts altres països d'aquests moderns, perquè com tu comentaves, aquí les drogues toves, diguem-ne, holandeses, estan permeses. I no hi ha més drogadictes que un altre país, ni molt menys. I així eviten també que hi hagi moltes màfies que estan doncs, interferint en la vida ciutadana, provoquen a la vegada per poder adquirir aquests productes atracaments, etcètera, etcètera, tota aquesta desgràcia que està afectant a tot Occident.
Hem de parlar de canals, no? N'hi ha dos que tinc entès que són els més famosos, d'un nom gens fàcil, Keijergrätz i Prinzergrätz, no?
Exacte.
I a la vora d'aquests canals hi ha cases magnífiques que eren, com tu comentaves, cases magnífiques que eren d'importants mercaders, no?
Sí, sí, sí. Aquest país ha viscut tan a prop del mar que la seva cultura, la seva activitat estava molt basada precisament en la pesca. Rotterdam té un port extraordinari, grandiós, i bueno, Amsterdam no està tan a prop del mar, però bueno, tots s'han servit de les vies fluvials i marítimes per desenvolupar-se en aquest país, i clar, també han crescut, com he dit abans, doncs, esgarrapant trossos del mar posant-hi la terra, no? Molts dics. Amsterdam, a part dels canals, hi ha la catedral, que és molt bonica, i la porta d'Amsterdam. També tenim a Amsterdam aquests museus que hem comentat tan interessants com són el de Van Gogh i el Diamonds Coaster. El museu de Van Gogh està considerat únic en riquesa i organització. O sigui que totes les peces que hi ha estan molt ben posades en un ordre lògic, i a la vegada també, això ja ho hem vist també en altres museus, et donen un aparell d'aquells que et poses a l'orella, és com un transistor, i permet doncs fer una visita autoguiada, però d'una forma molt fàcil de poder doncs seguir, no? I bueno, allí tenim aquestes pintures, com ja hem dit, del pintor Van Gogh, extraordinari. Jo recordo que recentment, perquè a mesura que passen els anys te'n vas adonant de la grandesa i de la qualitat d'aquests grans pintors, no? Jo vaig veure la Reina Sofia a Madrid, sí, crec que el Museu Reina Sofia, una exposició doncs d'una trentena de pintures de Van Gogh, i realment és extraordinari, mirant-les de llum, que estava de lluny, que estava molt ben il·luminat aquest museu, és que a vegades dona la sensació de que les pintures surtin del quadre. Era una persona que diu que en vida no va vendre mai cap quadre, i en canvi doncs els seus quadres ara no tenen preu.
Escolta, una altra de les coses característiques d'aquest país, d'aquesta ciutat i d'aquest país, són les bicicletes.
Sí, 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 sí. Indubtablement. Jo començaré d'una altra manera. Diré que aparcar és caríssim. Aparcar una hora pot costar més de 4 euros.
El cotxe?
El cotxe, sí, 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 el cotxe. En canvi, en les bicicletes es poden agafar de lloguer, o es poden agafar aquestes bicicletes que ja tenen expressament pels ciutadans, en els quals et pots desplaçar amb els seus carrils bici, que ha estat el primer d'Europa. Això prové de quan hi va haver la primera crisi petrolífera, que doncs que el país va sensibilitzar moltíssim i van adonar-se de que havien de buscar solucions alternatives. Aquestes solucions no solament anaven per l'estalvi de consum de petrol, sinó també perquè la ciutat se'ls estava empetitint, i la circulació de cotxes estava fumant, estava doncs contaminant tota aquesta bonica ciutat i aquest bonic país, no? Llavors van optar per aquesta solució, i funciona molt bé, perquè allí veus, per exemple, gent que van en trajats, no? I pujant la seva bicicleta i desplaçant-se. És una bona solució, que aquí sempre arribem una miqueta tard, no?
Sí.
També un altre museu també que és molt interessant és aquest, el Diamonds Coaster. O sigui que normalment els jueus han tingut una presència molt important, sobretot amb el negoci dels diamants, o sigui, on s'han fet molts calés, i amb coses molt valuoses, o sigui, peces molt petites. Amb aquest museu, que a la vegada també és botiga, doncs es pot veure com uns treballadors estan polint els diamants i les pedres precioses, i també hi ha una exposició de tot el procés que segueixen, des de l'extracció de la terra, els diamants, el trasllat i el treball, i finalment doncs la venda, i van ensenyant com es poleixen, com es tallen, i com arriba una peça doncs totalment acabada, no?
A Amsterdam es troba la casa d'Anna Frank, no?
Sí, la casa d'Anna Frank és una de les coses, un dels llocs més interessants d'anar a veure. A més, està també molt ben conservada. Més que molt ben conservada, diria que molt ben estudiada, pràcticament està exactament igual com quan van viure aquestes famílies allí, està prop de l'estació central, que també és molt bonica, s'ha d'anar a visitar, i bueno, la casa aquesta està davant d'un canal i, com he dit abans, està conservada exactament igual com va ser la seva època. Sí. Han fet també una exposició d'elements que tenien la família, o suposadament que tenien la família, no? Després, també un altre lloc interessant que s'ha d'anar és la plaça d'Am, que és una miqueta la plaça del Prim de Reus, una plaça cèntrica, que des d'allí doncs, ens anem movent en molts angles de la ciutat.
No té res a veure amb la marca de cervesa, no?
No. Amsterdam, Rotterdam, té a veure amb aquests finals de nom de ciutat, no? Allí a la mateixa plaça hi trobem el Museu de Cera Madame Tussaud, el qual doncs, també és molt interessant de veure perquè hi ha figures pertanyents a la història del país, cantants, polítics internacionals i famosos d'arreu del món, etc, etc. Llavors també, quan fem la passejada aquesta dels canals, podem baixar al barri Vermell. El barri Vermell és aquest barri també molt conegut on hi ha moltes finestres, molts escabarats.
Sexe.
Exacte, el sexe. Doncs que vas pel carrer i si t'interessa una xica d'aquelles, entres a dins, tanquen la cortina i ja està. Bé, passejar per Amsterdam és una delícia. També una de les altres coses que jo recordo i és que a les botigues, quan tancaven, jo no veia reixes. I això és molt important, perquè les reixes enllengeixen molt el panorama, no? Jo veia que allí no hi havia massa problemàtica amb els atracaments i tot això, cosa que a la vegada també beneficia, i t'adones que la cultura de la gent també és molt elevada. En aquests moments, ja fa uns quants anys que hi vaig ser, no sé com està la situació, però suposo que deu anar una miqueta en aquest ordre, no? Bé, llavors, també hem de dir que és el país de les flors, hi ha un gran mercat de flors, i explicaré més endavant doncs, aquest lloc on te permeten visitar-lo, on són les subhastes de les flors. També, ja sortint d'Amsterdam, un altre lloc que es pot anar és el parc d'atraccions Efteling, que és el país dels contes, que es troba a Katzeuvel, entre Den Bosch i Breda.
Els noms no són gaire fàcils.
No. La veritat és que jo m'he pres de memòria molts noms de ciutats índies i de molts altres països, i aquests me costa molt. No, els he de llegir, estic apuntats. O sigui que l'Oriol no es pensi que això doncs, ho dic amb molta frescura, sinó que ho ha de llegir, no? Doncs, bueno, aquest parc d'atraccions està bé, sobretot si la família porta crios. Llavors també hi ha una altra ciutat que es diu Leiden, que és la ciutat natal de Rembrandt. També és molt bonica la visita pels carrers i canals. També hi ha una església protestant molt famosa que es diu Pieterskerk. Les esglésies allí normalment, jo recordo que a Noruega també acabaven amb Kerk, sempre. Quan deien aquest nom, Kerk vol dir església. Després, aquí, doncs, comencem a visitar els molins, que van ser molt famosos. Actualment aquests molins ja només estan pràcticament pel turisme, però 20 anys enrere aquests molins estaven funcionant. Que aquest, que és més famós, que ja el tenen preparat pel turisme, es diu el Molen Museum de Volk. Aquí ens explica doncs, que la gent vivia en aquests molins, tenia la seva vivenda, com funcionaven, bueno, tota la història d'aquests doncs, molins. També aquí val la pena veure l'oficina de correus, que també és una altra meravella d'organització. Aquesta gent en sap molt de fer aquestes coses. Moltes vegades no fan grans coses o enormes, no? Però sí molt boniques i molt ben acabades, no?
Aquesta és una primera aproximació a Holanda. Ja sé que el temps passa molt ràpid.
Sí, la veritat és que no me n'he adonat.
Sí. Jo tampoc. I em sembla que més d'un oient tampoc s'ha adonat que el temps passa ràpid amb aquests viatges que el Santi Nogués ens porta aquí a les maquinàries. Si et sembla bé, la setmana que ve fem una segona aproximació, un segon trajecte en aquest viatge, aquest interessantíssim país que és Holanda. Santi, ho deixem aquí?
D'acord. Si n'hi ha més remei.
No. Gràcies.
A vosaltres.
dance. How they crowded the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Thought I'd visit the club. Got as far as the door. They'd have asked me about you. Don't get around much anymore. Much anymore.
Hem començat el programa d'avui amb música de Talking Heads i tanquem el programa amb Diana Washington. Una bona forma de començar i marxar l'espai i les maquinàries amb bona música. Amics i amigues, ha estat un plaer. Hem de marxar fins la setmana que ve. Moltes gràcies i adeu-siau.